Elecciones a Defensoría Universitaria en la UPV. Con Carlos Ayats.
Saludos, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al especial Elecciones a Defensoría Universitaria del Área de Comunicación de la Universidad Politécnica de Valencia, programa que pueden seguir tanto en UPV Radio, en la 102.5 de la frecuencia modulada para el Área Metropolitana de Valencia, como en streaming a través de la app UPV Comunica y con señal de imagen y audio en el canal oficial de YouTube de la UPV. En este espacio vamos a entrevistar de manera consecutiva a los dos candidatos al cargo, Jaume Montfort i Signes y Eduardo Vicenç Salord. Ambos responderán a 8 preguntas idénticas, pudiendo distribuir a su gusto el tiempo empleado en cada contestación. Cada entrevista tendrá una duración máxima de 20 minutos desde el inicio de su primera respuesta. A més, cada candidat ha triat l'idioma en què serà realitzada aquesta entrevista, per la qual cosa, com que el senyor Montfort ha optat pel valencià, comencem parlant també en aquesta llengua. Jaume Montfort i Signes, bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Bueno, la primera pregunta és molt senzilla. Per què Jaume Montfort decidís presentar-se al càrrec de defensor universitari?
Val, gràcies. En primer lloc, m'agradaria, abans de contestar a la pregunta, agrair-vos el treball de preparar este espai d'entrevista en esta campanya, que és com molt ràpida, no només perquè dura 7 dies, sinó que tenim 7 dies dels quals un ha sigut dissabte, diumenge i festiu, i un altre de pont, festiu inclús en el campus d'Alcoi. Per tant, una resposta molt ràpida. No és el model que nosaltres havíem demanat, perquè haurem preferit un debat, perquè entenem que és com la comunitat universitària pot conèixer millor i comparar les propostes, però bo, almenys és una alternativa i agrair-vos aquesta possibilitat que ens doneu per a explicar la nostra proposta a la comunitat universitària i especialment als membres del claustre, que són els que hauran de triar entre les dues opcions que es presenten. Ja contestant a la teua pregunta, he estat durant tota la campanya i ara quan he començat parlo en plural de la nostra proposta, perquè aquesta candidatura naix de la voluntat d'un grup de persones que representen a diferents sectors de la universitat per impulsar un model diferent de defensoria. Ha sigut un projecte en el que primer s'ha mirat el què i el com i després el qui. El per què jo decidisc donar el pas d'encapçalar esta proposta, perquè aquest grup de persones entenen, no?, i en demanen que siga jo el que puga presentar la meva candidatura. Després d'escoltar aquestes peticions, després de fer una reflexió de què és el que podia aportar jo en el paper de la defensoria, és quan decidís donar el pas i acceptar esta proposta, i per això avui em trobo així, però m'agradaria destacar ese paper de candidatura plural que es conforma a partir de la voluntat de diferents persones que representen els diferents sectors i els diferents campus de la Politécnica.
Podria fer un breu resum de la seva trajectòria professional. Quines qualitats creu que el converteixen en el candidat idoni per al càrrec?
Al respecte de la meva activitat professional docent, primer m'agradaria destacar la meva formació en arquitectura tècnica en esta universitat. Vaig ser alumne d'esta universitat. A banda de l'arquitectura tècnica, també tinc el grau en enginyeria d'edificació i el màster en conservació, que també vaig estudiar així en la Politécnica, i el meu desenvolupament professional ha estat sempre en l'exercici de la professió de l'arquitectura tècnica des de l'any 2001, i ja en el 2010 és quan accedisc a la universitat com a professor del Departament de Construccions Arquitectòniques, professor associat, que he compaginat durant tot aquest temps amb la meva professió. Sí que és cert que la meva vinculació amb la universitat, no només en les tasques docents, també en tasques d'investigació i en càrrecs de gestió, he format part del Consell del Departament, del Departament de Construccions Arquitectòniques, de la Permanent del Departament, també he sigut membre claustral i he format part del Comitè d'Empresa. Per tant, jo crec que la meva vinculació a la universitat ha sigut completa i també m'he involucrat en les tasques de gestió. Respecte de les tasques de gestió, m'agradaria també comentar que estos últims 5 anys, fins pràcticament aquest estiu, vaig fer com un parèntesi professional per diferents motius, i durant aquests 5 anys m'he estat encarregant de la direcció i la gestió en l'administració pública, primer com a regidor en la meva població, en Gata, a la Marina Alta, i després en el govern valencià, en la Conselleria d'Habitatge com a director general. Respecte de la segona part de la pregunta, quines són aquestes qualitats que podríem entendre per al càrrec de defensor, vas a fer com de l'ofici una virtut, i si l'arquitecte tècnic és aquesta persona que és capaç d'un projecte materialitzar-lo i executar-lo, jo crec que després de tots aquests anys d'experiència professional tinc aquesta capacitat d'aquest projecte de defensoria, que com he dit, imagina que després tindrem oportunitat d'explicar, és un projecte dissenyat per moltes veus, la capacitat de poder-lo executar i poder-lo dur a terme. Després també crec que per els diferents espais de gestió que he ocupat, tant en la universitat com fora d'ella, com he estat explicant, també tinc aquesta capacitat de gestionar recursos públics, de gestionar equips de treball, i per tant crec que és un bagatge important de cara a exercir la figura de la defensoria universitària. I ja per últim lloc, i la gent que em coneix, i probablement per això, o un dels motius per els que van pensar en mi per encapçalar este projecte, sóc una persona amb un sentit important de la justícia social, i empatitza molt amb les persones que pateixen majors greuges. I crec que això és també una virtut per a poder enfrontar el paper d'un defensor.
Atès l'article 5 del reglament de la Defensoria Universitària de la UPB, la persona que exercís el càrrec pot proposar al rector el nomenament d'un defensor adjunt o defensora adjunta en la mateixa consideració que la persona titular del càrrec en totes les actuacions. Les dues candidatures han assenyalat ja la voluntat de proposar una persona per al càrrec. En el seu cas es tracta d'Eloïna García Félix. Per què s'ha decidit per ella?
Jo m'agradaria, em vas a permetre, no?, que et faci una broma i et canvia la pregunta i et diga per què no, Eloïna, o com no. Eloïna, jo crec que, bueno, per als que no coneixen Eloïna, és psicopedagoga en l'ICE, porta des de l'any 96 treballant en la Universitat Politècnica, i és una peça clau en l'engranatge del funcionament de la universitat. El treball que es fa des de l'ICE són els que estan en contactes en tota la comunitat universitària, ella forma part del PAS, però per el seu treball té contacte amb l'estudiantat, té contactes amb el professorat. Jo crec que poques persones d'este campus poden dir que no han passat per l'ICE en algun moment a fer una formació, a rebre algun consell, a participar en algun curs, en alguna jornada. Per tant, entenc que esa figura no només de representar un dels altres sectors, jo estaria com a representació del PDI, ella com a representació del PAS, és important, sinó que a més en el cas d'Eloïna estem parlant d'una persona que per el seu treball entén molt de disputes, de resolució de conflictes, de relacions dins de la universitat, i per això entenc que el seu paper va ser fonamental. A banda, també és una trajectòria investigadora molt, molt potent en la seva matèria, i això són els motius també per els quals es va pensar en ella per a formar part d'aquest projecte.
Al marge del nomenament d'una defensora adjunta, totes dues candidatures han anunciat públicament la voluntat d'ampliar l'estructura de la defensoria. Podria concretar exactament quin model aspira a implantar i amb quins objectius?
Val, començaré per l'objectiu. Nosaltres el que volem és una defensoria que siga plural i integradora, perquè entenem que en aquesta cohesió és on es poden no només atendre els conflictes que es puguen generar per tal de resoldre's, sinó que nosaltres entenem la defensoria com, i ara en temps de Covid que s'està parlant molt de la vacuna, no? La defensoria ha de ser la vacuna per evitar aquests conflictes. Una bona defensoria no és o no ha de ser aquella que resolga millor els conflictes, sinó que ha de ser aquella que siga capaç de fer un treball preventiu i definir un campus on millori el funcionament de la pròpia universitat. Per tant, el nostre objectiu, fer aquesta defensoria que siga més plural, integradora, que siga el reflex de la comunitat que volem buscar. I nosaltres, perquè la defensoria siga plural i integradora, presentem tres propostes. La primera, i això és després d'una anàlisi de la situació de la defensoria en altres universitats de l'estat espanyol, i per exemple, així el cas de la Universitat de València, en la que la defensoria està conformada per un defensor o defensora i dos adjuntes. Nosaltres volem un model similar, no només perquè per el volum d'estudiantat que té esta universitat, per els tres campus, entenem que tres persones poden atendre millor el treball de la defensoria, sinó perquè també, i com és el cas de la Universitat de València, podria haver una persona representant cadascun dels sectors que tenim en la universitat, estudiantat, PAS i PDI. La Universitat de València, en el reglament de la defensoria, ho estableix d'esta forma. Nosaltres volem modificar el reglament de la defensoria de la Politècnica també per a que no només hi hagi una segona adjunta, sinó també per a que defensor, defensora, adjunts i adjuntes representen els tres sectors. D'altra banda, una altra realitat que tenim en la nostra universitat són els tres campus. Els tres campus que no estableixen relacions entre ells en igualtat. Probablement el de València, per la major extensió i per el fet d'estar en la capital, concentra situacions de poder, entenent l'expressió, que això va en detriment dels campus d'Alcoi de Gandia. Nosaltres el que proposem és que en la defensoria, si de les tres persones integrants no representen els tres campus, crear una figura reglamentària que siga el delegat o la delegada del defensor en els respectius campus. De forma que la defensoria estaria conformada amb un mínim de tres persones i un màxim de cinc. Sí, també per reglament, el 50% tindrien que ser dones, i després el que no volem és que aquesta estructura suposi una major càrrega de gestió. Per tant, independentment del número de membres que conformen aquesta defensoria, la reducció per gestió es mantindria amb els mateixos nivells que en l'actualitat. Per tant, no es tracta de carregar més la gestió, sinó de distribuir-la i fer una defensoria que siga, com he dit, més plural i més integradora de tots els sectors, de tots els campus, dels tres sectors i també que respecte la igualtat de gènere.
El coneixement de l'existència de la defensoria universitària i la senzillesa burocràtica en la tramitació de sol·licituds per a la seva intervenció són, sens dubte, elements claus per a l'eficàcia de l'òrgan. Considera adequada la situació actual sobre aquest tema o té pensat dur a terme algun tipus de modificació en aquest àmbit?
Bueno, nosaltres, en primer lloc, entenem que la resolució de conflictes és un paper fonamental de la defensoria i que fins ara s'ha fet un treball que s'ha de ressaltar. No? No volem desmereixer el treball que han fet les defensories, però nosaltres entenem, i com ja ho hem comentat abans, que la defensoria, no només el paper de la defensoria no només ha de ser el de resoldre reclamacions, sinó que ha de tractar de crear una harmonia dins del campus que vagi en la reducció d'aixòs conflictes. Per tant, nosaltres el que volem és treballar per una defensoria que siga més activa, de forma que no espere la reclamació per a començar a actuar. El poder i el propi reglament de la defensoria ho estableix. Es poden fer informes davant de situacions que la pròpia defensoria detecta. I això ho enllaça en la pregunta anterior. Si tenim una defensoria plural on hi ha representants de tots els sectors, podem ser més conscients de quines són les problemàtiques que s'estan generant en el campus. I després, una altra qüestió que ens pareix fonamental, que va molt relacionat amb la transparència de la pròpia institució, és que siga una defensoria més propera a la comunitat universitària. Perquè si la comunitat universitària no coneix l'existència de la defensoria, difícilment es poden garantir els drets i les llibertats dels membres quan no es pot recurrir a ella. Per tant, nosaltres volem que la nova defensoria camine cap a aquesta defensoria més activa, que s'avance a les reclamacions i més propera, que estiga més present en la comunitat universitària i que això contribuïsca a el coneixement per part de tots els membres de la comunitat a l'existència de la defensoria.
Una de les qüestions més complicades per a la defensoria universitària, un òrgan, recordem, sense capacitat executiva, és la coordinació amb les actuacions d'altres òrgans universitaris competents en la resolució de conflictes. En la trobada estatal de defensories universitàries de Valladolid, a l'octubre del 2019, es va constatar la necessitat de realitzar i traslladar actuacions intermèdies a l'òrgan universitari competent a nivell executiu. És a dir, que la defensoria estudiï i traslladi les seves conclusions a l'òrgan executiu abans de la resolució d'aquestos, a manera d'anticipació lleial. Sobre el paper, sembla una solució òptima, però a l'hora de posar-la en pràctica, com té pensat gestionar aquest aspecte?
Sí, respecte a aquesta qüestió, abans i molt ràpid, ens agradaria fer un comentari. Jo penso que el principal problema respecte a aquestes resolucions és més el com s'entén la defensoria, i per una part important de la comunitat universitària, la defensoria es percep com un tercer poder, com un contrapoder, no? Com que hi ha un recel per part de la pròpia administració en quant a les resolucions de què puga fer la defensoria universitària. I creiem que és més important canviar aquesta percepció per a poder aconseguir el que comentaves en la teua pregunta. La defensoria s'ha d'entendre com un pilar fonamental en la construcció de la universitat de qualitat que volem. Els objectius de la defensoria són compartits per tota la comunitat i també per el rectorat, que és la millora de la universitat. Per tant, no s'ha d'entendre com que la defensoria és un contrapès, tot al contrari, és una ajuda per a la universitat. Si entenem este concepte, podem funcionar com qualsevol defensoria. A nivell autonòmic tenim el síndic de greuges, està el defensor del pueblo, molts ajuntaments, moltes poblacions han incorporat el defensor local i tots treballen en aquest sentit. Per tant, més enllà de com configurar-lo, per a nosaltres el quid de la qüestió és entendre que la defensoria és una ajuda per a la pròpia administració, i si s'entén el com fer-ho, és com tu dius, és molt senzill.
Un punt clau perquè la defensoria universitària actua respecte als seus principis fonamentals, sobretot pel que fa a la igualtat, és contribuir a trencar el sostre de vidre al qual s'enfronten les dones en tots els àmbits i, per descomptat, també en la universitat. Quines seran les seues línies d'actuació en matèria de gènere si finalment resulta elegit?
La qüestió de gènere indubtablement és una preocupació social i, per tant, abordar-la és una qüestió prioritària. Nosaltres ho definim com anem a treballar en dos camins diferents. Un primer, organitzatiu institucional representatiu, que és la proposta que comentava abans. La defensoria, per reglament, haurà d'estar composada com a mínim per un 50% de dones. Això no deixa de ser una mesura d'aparador per a que siga reflexe en altres estaments de la pròpia universitat, però és una mesura important. La segona, i també ho comentàvem abans, la defensoria no té per què esperar al conflicte per a resoldre'l, pot emetre informes. Nosaltres volem portar endavant, en col·laboració de totes aquelles persones que des de la universitat estiguen treballant aspectes de gènere, un informe per a que es faci un diagnòstic de la situació real de la igualtat de les dones i els homes en la Politècnica, per tal de poder traslladar els suggeriments que siguin necessaris introduir per tal d'assegurar la igualtat real i efectiva entre dones i homes.
I ja per últim, dirigint-se als claustrals, que són qui de manera definitiva han de decidir si finalment accedeix al càrrec, per què s'adoptar per la seva candidatura? Què aspira a millorar a l'UPB i amb vista a tota la comunitat universitària si Jaume Montfort és escollit defensor universitari?
Això del temps és una pressió, perquè en les primeres preguntes anàvem molt de des per davant i ara sembla que s'acaba. A mi m'agradaria comentar dues coses. La primera, durant tota aquesta setmana moltes persones, de companys, estudiants, gent que m'he trobat pel campus, em diuen com et puc votar, no? I els hem de contestar, no, és que només voten en els claustrals. Però bueno, si totes aquestes persones al final van triar en el seu moment un claustral que es representava, doncs els demanem que parlen en el seu claustral i que els diguen que ells donen suport a aquesta candidatura i, per tant, que recomanen als seus claustrals que voten per la defensa comú. Els claustrals, simplement, durant tota aquesta setmana, en les reunions que hem fet, este matí hem tingut una reunió, esta vesprada en tenim l'última que hem fet per diferents sectors presentant la candidatura, i els hem dit, volem una candidatura plural, integradora, que represente tots els sectors, tots els campus, que treballi de forma activa, que siga més propera. El model de defensoria el tenen. És un model modern, un model diferent, i el que els demanem és el seu suport per a construir entre tota la comunitat, entre el PAS, el PDI, l'estudiantat, aquesta defensoria que més enllà de garantir drets i llibertats, que més enllà de resoldre les reclamacions, siga capaç de construir uns campus, una comunitat universitària on es garantitza la convivència i on es busque com a última mesura una universitat de qualitat i que es millore en tots els seus serveis.
Pues moltes gràcies pel seu temps, candidat Montfort, i molta sort a les eleccions. Fem una xicoteta pausa i tornem de seguida amb aquesta especial Eleccions a Defensoria Universitària de la UPB, programa que poden seguir tant en UPB Ràdio al 102.5 de la freqüència modulada a l'àrea metropolitana de València com en streaming a través de l'APP UPB Comunica i amb senyal d'imatge i àudio en el canal oficial de YouTube de la UPB.